en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetam aquesta segona hora de programa a través de la ràdio, a través de la televisió i pendents del temps. També pendent del temps per Sant Antoni, perquè després vindrà el nostre home del temps, Albert Darder, per explicar com seran aquestes festes. Però podem donar un titular molt ràpid, veritat, Joan, respecte al dia d'avui, respecte a les festes.
Sí,
fem spoiler.
Tant d'avui com de les festes. El manco de la Revela sembla que no hi haurà aquesta possibilitat de pluja, que sí que s'espera per dissabte, igualment de més festa, com són les beneïdes, arreu de les Balears, sobretot a Mallorca. Dia també de celebració dels Trastots de Ciutadella, el patró de Ciutadella, de Sant Antoni. Per tant, dissabte sí que s'espera pluja, divendres no. Hi haurem d'estar pendents. El que sí que avui ja s'està notant, i demà també se notarà, és aquesta petita davallada, la temperatura, sobretot entre Mallorca i Menorca, màximes que giraran entre els 15 i els 18 graus. Tindrem interval de núvols baixos en aquestes, tant a Mallorca com a Menorca, i un cel més clar en el cas de les Pitiuses, i un vent flux de llevets i la mà en calma, com han tingut aquest dia escondent, però estarem pendents del que sembla que serà pluja per dissabte, no per divendres, a la de Sant Antoni. I demà ho seguirem informant.
Pendents del temps, i com dèiem, d'aquí uns minuts ens visita el nostre home del temps per poder parlar d'aquestes festes passades per aigua al Manco el dissabte, no el dia de sa Revetlla. Continuem ampliant els detalls de la notícia amb la qual iniciàvem aquest programa just a les 9, la que qualificam com una tragèdia, la correguda aquesta matinada a Manacor. Un jove de 18 anys ha mort i el seu germà petit, de només 12, es troba en estat greu després de l'enfonsament de la teulada del seu habitatge on dormien els 4 membres de la família. Uns fets que han passat cap a les 5 del matí en una casa de dues plantes del carrer Sant Francesc, mentre la família dormia. Per causes que encara s'investiguen, el sostre de la planta superior s'ha desplomat sobre les habitacions dels menors. Els serveis d'emergència han desplegat un ampli operatiu, han aconseguit rescatar els dos germans d'entre les runes, però, clar, no s'ha pogut salvar la vida de la major. El menor, per el que sabem, ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital de Son Espases i, de moment, la policia manté oberta la investigació per poder aclarir les causes d'aquest tràgic succés. Tot d'una connectarem amb el director insular d'Emergències, amb el senyor Joan Fornàs, però avui ens visita el nostre arquitecte tècnic, Lluís Marín. El tenim aquí als nostres estudis. Lluís, moltíssimes gràcies per venir. Un plaer tenir-te aquí amb nosaltres per, malauradament, parlar una vegada més de successos d'aquestes característiques. Clar, ara és molt prest. Sabem que dos aparelladors, dos col·legues vostres s'han traslladat a primera hora del matí per poder conèixer les causes, però ara se troben, m'imagino, en aquest procés que serà llarg d'inspecció ocular.
Sí, claro. Ahora la labor de estos técnicos es peritar las causas de este desplome de esta cubierta en base a los síntomas que puedan ver, en base a lo que puedan observar en las ruinas. Sí que podran determinar, pues, posiblemente, cuáles han sido las causas del siniestro.
Podem connectar amb el director insular d'Emergències, el senyor Joan Fornàs, en directe des de Manacor. Senyor Fornàs, benvingut al dia. Imagine que ha estat un dispositiu molt complex, sobretot per ajudar a extreure les víctimes d'aquest edifici. Senyor Fornàs, no sé si ens escolta. Benvingut al dia, bon dia.
Bon dia, com
anem? Ara just estaves... Encantada de saludar-lo. Estava explicant que imagino que ha estat un dispositiu molt complex el que s'ha duit a terme aquesta matinada a Manacor. Us ho podria explicar, si és tan amable, per favor.
Sí, ha estat bastant complexa i, bueno, ha arribat la primera dotació d'Espart de Manacor completa i, bueno, han actuat tot d'una, han pujat a dalt i han entrat les dues persones, els dos nins, i ha estat bastant difícil d'arribar en el segon nin i bueno, llavors han tingut un segon col·lapse que han tingut un cop amb un company, un bomber nostre, se van de les costelles, i llavors han tingut un tercer col·lapse. I han col·lapsat tres vegades.
Mos pot explicar a què se refereix quan explica un segon i un tercer col·lapse? Què vol dir? Que continuava esbocant-se l'edifici?
Sí, sí. Les vigues se movien i han tingut tres derrumbes més. Petits, però tres derrumbes.
Clar, això, aquesta situació tan dramàtica, i m'ha permetit que torni a traslladar tot el nostre suport i les condolències a la família, en aquests pares, aquesta situació ha afectat els menors, recordam, una mort, el de 18 anys, el de 12, se troba en estat greu, però, i els pares, me confirma que de moment se troben estables?
Sí, els pares estan estables, ha vengut psicòleg de 112, de segur 2, i se les han enduit. Són els pares, també. Crisis d'ansietat i tot.
Senyora, i me perdoni la errada perquè tenia mal corregit un rètol. Ens referim al senyor Fornàs com el director insular d'emergències. Perdonin la errada que sortia abans al rètol de la televisió. Continuem amb aquesta conversa, parlant d'aquest tràgic succés ocorregut a les 5 de la matinada, un succés en el que han hagut d'intervenir, senyor Fornàs, els serveis psicològics d'emergències per atendre'n aquests pares, veritat?
Sí. Han vingut els serveis de 112, de segur 2, els psicòlegs. I, bueno, i això. I nosaltres hem actuat en sos part de Manacor, part de Llumallor, i dos tècnics, el cap de cap nostre, i jo també estaria també a Espanya.
Senyor Fornàs, com a director insular...
La policia nacional i policia local, i tots ens han coordinat molt bé, tots. Han anat molt bé.
Com a director insular d'emergència, li volíem demanar també en quin estat han trobat l'habitatge. Evidentment, hi ha hagut tres desblocaments, però parlant d'un habitatge on ja s'ha detectat just en entrar, no sé si per la façana que estava certament deteriorat, o en quina situació es trobava?
No, la façana tenia... La façana de fora és que ara se passa i per què no hi ha res. Ha estat el segon aigobés, diguem. El primer no ha passat res, ha estat el segon aigobés de darrere.
I clar, degut en aquesta situació, senyor Fornàs, clar, degut en aquest segon i tercer esbocament que estava vivint l'edifici mentre els serveis d'emergència s'accedien a l'interior, clar, ara la pregunta és en quin estat se troben els edificis contigus, perquè sabem per altres ocasions que quan hi ha un esbocament d'aquesta magnitud, d'aquestes característiques, també poden perillar els altres edificis.
Sí, ara havia el nostre cap i els tècnics i en sos peritos judicials i tot, i a més de l'Ajuntament de Manacor, en l'equitat de Separador, ho estem mirant i han pujat tant a la dreta com a l'esquerra. En havia un que s'ha reformat no fa molt i està bé, i l'altre ho estem mirant.
I aquesta...
I se mirarà tot i...
I aquest...
Apuntalar-se, ara s'apuntalarà tot i... Bueno, ara volíem aturar un poc, perquè pot haver un segon, un tercer, un quart, se pot moure en qualsevol moment.
Clar, la situació és molt precària, com explicava vostè, no? És molt inestable la situació en què es troba aquest edifici en aquest moment. Es confirmava que s'ha traslladat un arquitecte, un aparellador. No sé si han tingut alguna conclusió primera, i si és així, si l'han pogut traslladar abans de l'estudi, clar.
No, ells ara ho estan mirant. Ara nosaltres no sabem res, ells ho estan mirant, estan allà i van mirant. I quan diguin, doncs, ells no faran el que diguin ells, nosaltres farem.
Abans traslladaven les nostres condolències i suport en aquesta família, no?, que ha viscut aquest episodi tan tràgic, la mort del seu fill de 18, l'estat greu en què es troba el seu fill menor de 12, però també ens agradaria traslladar el nostre suport als serveis d'emergències, al capdavant, al director insular, Joan Fornàs. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies per tot. Vinga, adéu, bon dia.
Un darrer apunt amb el nostre aparellador, Lluís Marín. Has escoltat, Lluís, les declaracions del director insular d'emergències del govern. Probablement podria torbar-se, no?, en el temps aquest estudi fins a tenir una conclusió prèvia. Quan s'atorben, per la teva experiència, en tenir conclusions?
Bueno, depende de la, a ver, de la claridad de lo que se encuentren. Yo creo que esos técnicos en una primera inspección ya pueden sacar unas conclusiones claras. Incluso sin ánimo de aventurarnos ante una situación que los técnicos están allá ya trabajando, lo que se está hablando es de la caída del desplome de un forjado. Un forjado normalmente se desploma por estar afectado por humedad, por estar afectado por filtraciones de agua. Entonces, al final, analizando el estado de las viguetas, se ha indicado durante el día de hoy la conformación de esos forjados. El forjado intermedio era de viguetas de madera, pero el superior era de viguetas de hormigón. Pues simplemente de la visión de esas viguetas de hormigón se podrá determinar si han estado afectadas por procesos de corrosión o si han estado afectadas por humedades de esa cubierta. Entonces, en esa primera inspección ya pueden salir con unas conclusiones claras sobre lo que puede haber ocurrido.
Ja, estirem pendents d'aquesta primera inspecció que s'està produint en aquest moment, la qual cosa vol dir que encara no tenim informació al respecte, perquè just tant l'arquitecte com l'aparellador se troben a la situació, en el lloc dels fets. I ja podem avançar també que la situació és molt precària, perquè mentre conversàvem amb el director insular d'emergències explicava que s'ha produït un segon i un tercer esbocament en aquesta casa, mentre intentaven extreure les víctimes de l'interior. Avui tenim el nostre arquitecte de capçalera amb nosaltres perquè volem parlar d'un greu problema que encara molta gent pateix, i ens referim a l'exposició a l'amiant, que tot avui, anys després, segueix generant morts, Joan.
Sí, de fet, segons un estudi de la Universitat de Granada, el Manco, fins l'any 2040, a Espanya, seguirem acumulant morts causades per l'exposició a l'amiant. Unes dades que tenen noms i cognoms a les persones afectades que tenim ben a prop, com és el cas de Miguel Mejías, qui va morir fa 2 anys, víctima d'un mesotelioma maligne de pleura, un tipus de càncer extremadament rar, però freqüent en persones exposades a l'amiant. I avui podem conversar amb el seu fill, amb Miguel Mejías, qui també amb la seva família han fet una campanya d'informació i difusió també de tot aquell país que suposa l'amiant. I el podem saludar. Miguel Mejías, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
Miguel, gràcies a tu per atendre's molts. Conta'ns com va ser el procés de ton pare. Quin tipus de feina tenia o com va ser aquesta exposició a l'amiant i quines conseqüències li va generar?
Claro, ell com moltes persones amb aquesta malaltia, va estar exposat a l'amiant a través de la seva feina a la construcció. Un problema amb aquest tipus de malaltia és que, claro, els temps que passa des de l'exposició fins que comencen els símptomes poden passar dècades. Per tant, moltes vegades és molt difícil establir la relació clara a una exposició concreta. Però, bueno, sí que el meu pare, pues, com molts treballadors de la construcció, es va veure en una situació de veure's exposat diverses vegades a l'amiant de manera irregular, com passa en aquests entorns.
Uh-huh. A partir d'aquí, a partir del moment en el qual, tristament, ton pare va morir, que causa per el que dèiem aquest tumor tan rar, però que ve lligat a aquesta exposició a l'amiant, quina tasca heu intentat fer? No sé si heu intentat també demostrar d'alguna manera com l'amiant va causar la seva mort o quin camí heu decidit emprendre.
Però nosaltres, la nostra lluita, humilment, el que intentem és simplement, pues, intentar conscienciar des del nostre entorn fins a participació en mitjans de comunicació com aquest, per tal de conscienciar, per una banda, d'aspectes d'exposició, que moltes vegades se relativitzen, per també la gran quantitat d'amiant que hi ha a Mallorca, sobretot a zones rurals i tal, i també demanar responsabilitats a les empreses que, d'alguna forma, tendeixen a estalviar aquests tràmits necessaris per retirar aquest material de manera segura.
Mm-hmm. I quines esperances teniu? Perquè sí que sabem, en alguns casos, que s'han pogut guanyar algunes sentències. Recordem, per exemple, una de les més mediàtiques, les del periodista José María Íñigo, que se va poder aconseguir, que la seva mort estava relacionada amb l'exposició a l'amiant. Hi ha altres casos que sí que s'ha pogut fer un recorregut per aconseguir aquestes indemnitzacions. Vos mostreu optimistes davant aquest fet?
Bueno, a dia d'avui ja s'ha reconegut a través del BOE una sèrie d'ajudes per evitar els litigis en aquests casos, que sí que estan arribant ara a les persones que ara mateix estan afectades per aquestes malalties derivades de l'exposició a l'amiant, encara no per persones que ja han mort per aquesta causa. Però per la nostra part sí que, clar, és una situació en la qual estem a de començar un procés legal per tota aquesta càrrega emocional que comporta. No va ser la nostra prioritat en els moments, sinó més bé acompanyant el nostre pare en el procés i poder estar el millor possible amb ell tot el temps que varen poder.
Mm-hmm. Miquel, parlaves d'aquesta intenció que teniu ara, és de divulgació, de pedagogia, de tots els perills de l'amiant i també del que genera, no? No fer el procediment com toca per retirar l'amiant. Dins d'aquesta campanya informativa, entenc que la feis a través d'entrevistes a mitjans, teniu altres maneres també, potser per no, fer una difusió d'alguns espais web o xarxes socials on també pugueu donar a conèixer aquesta causa?
Bueno, simplement nosaltres comentar que hi ha moltes associacions que es dediquen a la difusió ja a dia d'avui, moltes d'elles a Madrid, per tema de l'amiant en el metro de Madrid, i remitir en aquests mitjans que duen dècades denunciant i informant sobre els perills de l'amiant.
Idò, Miquel Mejías, moltíssimes gràcies per atendre'ns, en record de ton pare i sobretot ara a partir d'aquí a la tasca de fer difusió del perill de l'amiant per aconseguir, no?, evitar futures morts, però com dèiem, encara en queden moltes per tot el que va suposar l'amiant. Així que, Miquel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies, Miquel, i tot el suport per poder visibilitzar aquesta causa que afecta tantes persones. De fet, els estudis asseguren que continuarà produint morts fins a l'any 2040. Estem parlant d'una barbaritat d'anys. Ens referim a l'amiant i per parlar-ne i aprofundir, recordem que avui teníem amb nosaltres el nostre arquitecte tècnic de Catxalera, Lluís Marina, amb qui hem parlat just abans, però també incorporam en aquesta conversa Josep Cifre Sales, director tècnic comercial d'Aldamo, que és una empresa que retira amiant, entre d'altres tanques, perquè, Josep, retirar-ho és determinant, retirar-ho bé, perquè si no se retira d'una manera professional, d'una manera específica, és quan allibera aquestes com a micropartícules que són les que poden entrar en els pulmons i generar càncer, ho he explicat bé.
Efectivament. Des de l'any 2006 hi ha una normativa a nivell estatal que regula la manipulació de materials amb amiant, vale? I tot això obliga a l'elaboració de plans de feina, tant específic com periòdics, perquè empreses donades d'alta en el registre d'empreses d'amiant, en aquest cas de Balears, d'Alrera, puguin desenvolupar aquesta estatge. Tot això porta associats per l'elaboració d'un pla, la identificació de tot el material CA a una obra, i a partir d'aquí com executarem aquestes feines per garantir la seguretat i salut i l'higiene dels nostres treballadors.
Perquè si fem un recorregut per Balears, Lluís, quantes edificacions podem trobar amb amiant?
Lamentablemente es un material que fue muy utilizado, muy común en ciertas épocas de construcción.
Parlant dels 80, no? Del 70...
Sí, època del desarrollo, època de la mayor construcción en lo que son las Baleares. Cierto que es un material que está prohibido. El de 2002 ya se prohibió por normativa la fabricación y la utilización, pero es verdad que está presente en nuestros edificios. Y como bien decíais, a ver, el amianto, el problema que tiene es su manipulación, su presencia ahora en los edificios. Pues bueno, mientras no se manipule, mientras no se produzca una degradación excesiva del mismo, pues no desprende esas fibras que son el problema para las personas, ¿no? Por tanto, estamos conviviendo con edificios que hay amianto. Es cierto que hay planes a nivel gubernamental, a nivel normativo, para la retirada de este amianto, desde la Comunidad Europea, con los planes hasta el Gobierno Balear, que está trabajando ya para la retirada del amianto en edificios públicos, e incluso ya tratando de realizar un censo de edificios con presencia de amianto en Baleares, ya de carácter privado, para, a partir de ahí, establecerse espera pues algún tipo de ayudas, algún tipo de programas para obligar a la retirada del amianto.
Josep, Una curiositat, ara quan parlàvem amb en Miguel, fill d'una persona que va morir per la seva exposició a l'amiant, parlava del metro de Madrid, i m'he fixat que tu senties. No sé si perquè és un punt on n'hi ha molt en aquest sentit o també ha generat conflicte.
A veure, seguint un pot també el que deia Luis anteriorment, l'amiant és un material molt, molt utilitzat degut a la seva... el seu preu, era un material barat, era un material tècnicament molt bo, resistent a la temperatura, resistent als impactes, i tot això va fer que durant molts anys la seva utilització fos general. ¿Vale? També cal recordar que la seva prohibició realment és recent. No? Estem xerrant del 2002 la col·locació, dels anys 90 se va deixar algun de fabricar amb algun material. Realment, a partir del 2002, no s'ha d'haver col·locat ni un excedent de material que pogués haver pendent de ja fabricat. Però estem en una cosa... I com parlava aquest lot abans, els efectes se van a 40 anys. La norma és de fa 20. Per tant... ansieda.
Clar, això tampoc... és molt important fer un matís, perdona que t'interrompi, els efectes se veuen amb els anys. O sigui, tu pots, per exemple, haver treballat durant tota la teva joventut al sector de la construcció i de sobte la malaltia te pot sortir quan tu ja te jubiles, vols dir?
Efectivament. Ostres. Efectivament. Perquè tingueu una referència, en el cas de Dalmo, nosaltres hem de controlar la seguretat i salut dels nostres treballadors que han actuat amb treballs d'amiant durant 40 anys.
I parlem de treballadors que ho fan amb una espècie d'epis, màscares, com hem vist abans a les imatges.
Efectivament. Per tant, també hem de tranquil·litzar, és a dir, la major part de l'amiant en què ens trobem és el fibrociment, la coneguda uralita, les conduccions... on la fibra d'amiant està fixada dins d'una estructura, per tant, la seva que se pugui alliberar és més complicat. I també vos donaré una referència, nosaltres a totes les feines d'amiant, fent tant controls ambientals com controls personals de lo que està exposat al nostre treballador davant el transcurs de les feines, i en quasi el 100% dels casos de fibrociment, els nostres treballadors no estarien exposats a un percentatge de fibres important, com ni inclús poder dur epis, de tenir que dur epis. Però, com que no sabem si això realment hi podrà haver una exposició important, sí que han d'anar equipats amb aquest monos d'astronauta i tot això. Però també hem de relativitzar les coses. Si passejam per les Terres de Palma, amb fibres d'amiant. Amiant n'hi ha a l'ambient. ¿Vale? Una altra cosa és que arribem en aquells límits que se suposen crítics per poder tenir un risc per la salut de les persones.
I pot passar, Luis, que visquis a un edifici que té amiant i no ho sàpis, no te'n donis compte, no tinguis coneixement de que el teu edifici està fet amb amiant, i clar, això m'imagino que t'afecta, no?
Sí, a ver, puede ocurrir, evidentemente. Hay elementos de amianto que son mucho más visibles. Estamos hablando de depósitos, los depósitos de agua tradicionales, aquellos que son más visibles. Pero luego hay conducciones de fibrocemento muchas veces para lo que es la red de saneamiento, que posiblemente no los veamos, a no ser que hagamos algún tipo de intervención. Bueno, no sé, de reparación, y ojo con estas reparaciones, lo que estamos hablando, porque muchas veces son temerarias. Cuando estamos interviniendo en pequeñas reparaciones en redes de saneamiento, se comete mucha temeridad. Las cubiertas estas de uralita, para que os entendamos, ¿no?, de fibrocemento, pues bien, también son visibles, pero es verdad que el amianto también está presente pues en revestimientos, en sumamento, en aislamientos también, aislamientos térmicos, claro, en un material... como bien decía, con buenas características o comportamiento, tanto térmico como de aislamiento al agua, y su aplicación era muy variada. Entonces, sí, puede ser que estemos conviviendo con estos elementos, pero como creo que indicábamos, su peligro está en una exposición y en una inhalación de esas fibras prolongado. Si está estabilizado, en el caso de los oralitas, los depósitos de agua, porque aquí, y también un inciso con el agua, porque no se ha demostrado todavía que el amianto esté generando problemas cuando entra por la vía o al aparato digestivo. Estamos hablando solo de problemas de respiratorios. Quiero decir que estamos todavía conviviendo con un edificio donde tenemos agua estancada, acumulada para beber, ingerir en depósitos de amianto. Pero no se ha demostrado que esté generando ningún problema. si el peligro, y recalco de nuevo como decíamos, está después en la manipulación y en esas fibras que en esa manipulación o en esa degradación excesiva puedan emitir o puede emitir este material al ambiente.
Josep, any rere ho veiem, ara no tant, però per fora d'Iles s'ha vist molt d'amiant, restes d'amiant, de teulades o el que sigui, depositats de qualsevol manera fugint d'aquests procediments els quals vosaltres heu de fer. Vull pensar que és una tendència que ja no se veu tant, però malauradament, com en moltes coses passa, que molta gent, per no fer pagar el que toca o fer el tractament que toca, l'abandonen, amb els perills que suposa, també, no?
Per suposat. Primer de tot, recordar que la normativa d'exposició a l'amiant aplica als treballadors. Nosaltres a casa podem fer el que volem, per la nostra salut. Clar. Per tant, podem fumar, podem manipular amiant.
Ja t'entenc, sí.
Per tant, la normativa ha de quedar molt clar que el Real Decret d'amiant aplica a la seguretat i salut dels treballadors que estan exposats, com és aquest senyor que estàvem parlant abans. Vale? Per suposat, tot i això, el que hem d'evitar és abandonar amiant per tot, que pugui ser fragmentat, que és quan se genera més dispersió de fibres. Per tant, almenys, encara que ho fem a nivell particular, sempre podem-nos amb un gestor de residus que li doni un tractament adequat, que aquest, podria ser, en aquest cas, a l'Almo, que també té la figura de gestió de residus.
Per favor, si qualcú detecta amiant a casa, fa una reforma, perquè això és un clàssic, sobretot en les reformes, no, Lluís? Que comences a fer i te dones compte que hi havia aquest material, contactar amb les empreses, amb els experts, perquè la manipulació no només comporta riscos. Ja ho heu vist, els perills d'aquesta exposició a l'amiant es poden desenvolupar al llarg dels anys i a vegades apareixen 40 anys després d'aquesta exposició al material, la qual cosa és gravíssima. Estem molt agraïts també a Miguel per explicar-nos el seu testimoni. Recordem, el pare va morir per causes relacionades amb l'amiant i els dos experts, Lluís Marín com a arquitecte tècnic i Josep Xifra Sales, director tècnic comercial de Dalmo, de les empreses que es dediquen precisament a retirar l'amiant de manera professional. A tots dos, moltíssimes gràcies per aquesta visita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:30, escoltam uns consells parlant del temps, de la previsió meteorològica i del que més ens importa, plourà o no, per Sant Antoni, per Sant Sebastià, per la Diada de Menorca, el temps en el punt de mira de cara a aquest cap de setmana.
El dia. IB3 Ràdio és memòria.
En Eroski, para que puedas celebrar Sant Antoni y San Sebastià, te damos un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y también en pescado fresco. Desde este viernes 16 hasta el domingo 18. Consulta condiciones. Eroski et desitja bones festes de Sant Antoni y San Sebastià.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, clar. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Oh, Changuito.
Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre no. Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha ben cap.
Ara, sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, ah no. Qui vol que és meu cap? El meu cap també se no m'hi ha dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que
fort. Bueno.
S'ha morit també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El dia, amb Marta Grau.
10:33 minuts. Sí que hem notat una lleugera pujada de les temperatures, però sembla que tenim un canvi a la vista, podríem dir, Joana.
Ai, jo crec que sí. Venim de dies de sol, inclús de núvols baixos, i estan pendents molt del cel de l'arribada d'un nou front que mos pot deixar més núvols i la possibilitat també de pluja de cara al cap de setmana, però avui molts estan pendents del temps que farà demà, precisament, que és la revetlla, el dia gran de la revetlla de Sant Antoni, i qui ens ho pot avançar és el nostre home del temps. Ja vàrem dir ahir que avui venia i que mos ho diria.
Bé, duim tota la setmana, sí, diguem sí. Que dijous vendrà.
Escolteu, dijous que vendrà en Albert i mos farà aquesta previsió del temps. Bon dia, Albert, com estàs?
Bon dia, companyes, molt bé. Encantat d'estar aquí.
Res, ets aquí per fer-mos aquesta previsió, sobretot per la gent santantoniera, no?, que està molt pendent del cel. Que mos espera per la revetlla?
La revetlla se salva. La revetlla sí, però a partir d'aquí jo me sap greu haver de donar un disgust a molta gent. Però tant és dia de Sant Antoni, dia de set, com és dia de Sant Sebastià, és dimarts, dia 20, els models meteorològics ara mateix mos donen els dos sants passadíssims per aigua.
Bé, jo també t'he de dir que és vera que tant la revetlla de Sant Antoni com la revetlla de Sant Sebastià són els dies que crec que la gent espera amb més ganes, amb més
però
força.
Però acabem de tenir el titular del dia,
sí. Sant Antoni i Sant Sebastià passar per aigua, o sigui, directament. Però bé, també és necessari que plogui. També no podem fer res.
No, clar.
De fet, Albert, s'estan fins i tot plantejant la possibilitat de passar les beneïdes de Muro de dissabte a diumenge, precisament per no deixar-les de fer.
Jo és el que faria. Jo, de fet, si estigués a la pell de molts organitzadors, de molts ajuntaments, jo seriosament sopesaria aquesta possibilitat de traslladar els actes que principals que se facin en dissabte, passar-los en el diumenge, perquè jo ara estic veient ara mateix els mapes meteorològics, els models, els darrers que he vist ara, mos donen que se revetlla, se salva, efectivament, i que començaria a ploure dissabte de matí i que se mantindria la pluja durant tot el dia, perquè se formaria un centre de baixes pressions entre la península, entre València i les Pitiuses. Aquest centre de baixa pressió mos enviaria vents de llebeig i, per tant, són tongades de precipitacions que anirien pujant de sud cap a nord de forma general.
Te sembla que pels espectadors de televisió facem una mica l'explicació?
Sí.
Pluja acumulada. Has enviat diverses coses, no? I una d'elles és la pluja acumulada. No sé si te referies ben bé en els dies passats, en els que vendran. Un poc, conta-mos aquest gràfic que avui mos has enviat.
Us he enviat dos mapes, un és el clàssic de ratxes i l'altre és aquest de colors, on se pot veure, això és, la pluja prevista entre avui fins...
La que s'acumularà.
Sí,
ja.
Fins al dia de Sant Sebastià. I podem veure com les Illes Balears...
Ni se veuen.
Estem a la zona...
Ja les veig, sí.
Estem a la zona on hi ha més possibilitats d'acumular grans precipitacions. Aquesta taca lila vol dir que en el nord de Mallorca, d'aquí en el dimarts que ve, se poden passar els 100 litres de pluja acumulada.
Perdona, Albert, i aquesta taca blava, celosa, a tota la península, també és aigua? Sí. O neu, o fred, o què vol dir?
No, és aigua, però manca quantitat.
Ah.
És a dir, aquí baix tenim l'escala, descrivint pels oients, el cel seria precipitacions dèbils, el cel més fort són més litres, i ja quan entran dins les tonalitats liles, roses, tirant a vermell, són més precipitacions acumulades. I com podem veure, les illes estan dins la zona d'Espanya, juntament amb Galícia i el nord-est de Catalunya, on pot descarregar més aigua.
I hem fet el titular, o hem dit el titular, Sant Antoni i Sant Sebastià ha passat per aigua, però no sé si t'atreviries a apuntar una mica més, i dir quan pot ploure o per on pot ploure més, tant el dia de Sant Antoni com el dia de Sant Sebastià.
Sí, el dia de Sant Antoni acaben de dir que seran vents de llebeig, que aniran passant fronts de precipitació durant tot el dissabte. Per tant, serà un dia bastant ennigulat, que anirà plovent. Diumenge sí, que venca una treva. I després, de cara a dilluns, que la revetlla de Sant Sebastià m'ho fa passar pena a Palma, tot i que s'ha de dir que el de dilluns ja no serà una situació de llebeig, sinó que serà una situació més de gregal i llevant, de cara a dilluns i dimarts. I clar, quan és gregal i llevant, sol ploure més a la serra. Palma quedaria una zona més a cobert, no? No seria una pluja tan intensa, però així tot plouria. saps? Aquí està el tema, hem de veure si seran precipitacions fortes o la serra farà de pantalla orogràfica i Palma quedarà més protegida de les precipitacions fortes de cara a dimarts. Això és un dels aspectes que hem de matisar a les properes informacions dels mapes que molt vagin sortint. I en aquest mapa, podem veure, hem de mirar baix aquests dos triangles que sobresurten.
Ho expliquem per als oients de ràdio, són diferents pics molt matisats que expliquen o que vaticinen canvis, eh?
Sí. Són precisament els dos festius, el dia 17 i el dia 20, hi ha aquests dos triangles que sobresurten, que són els dies amb majors possibilitats de precipitació. Justament es que ha donat a la diana, els dos festius, ni he fet aposta.
I escolta, i pel que fa a la temperatura, hem de pensar que aquesta aigua vendrà acompanyada de baixada del termòmetre o en la pluja estarem igual que ara, que no és que faci fred com hem tingut en dies anteriors, no?
Les temperatures baixaran una mica, però tampoc farà una fretada intensa. Seran normals per aquesta època de l'any. A més, no per haver-hi neus en muntanyes. Per ara, la temperatura a 1.500 metres quedarà entre els 2 i els 3 graus. Per tant, també en farà fred, però tampoc serà un fred gelador. Mos plourà en temperatures de 12, 13 graus, és la previsió.
Hem vist la pluja acumulada, hem vist el diagrama de temperatures i la pluja prevista, els mapes, també volen veure una mica les beauties, que li deien altres, sí. No? Aquestes càmeres que tenim desplegades arreu de l'arxipèlag per veure com estem avui. Si te sembla, anem a comentar la primera d'aquestes càmeres, d'aquestes imatges que, com dèiem, tenim desplegades arreu de l'arxipèlag. Anem fins a on anem.
Primera imatge en directe d'aquestes beauties.
Espoi de Maria.
Mira, en Albert no necessita el retro,
no necessita
tot d'una sap on ens trobam. Home, sí que ja el manco llueix el sol, però sí que veig algo de boira, no?
Sí, a nivells baixos, aquí hi ha un poquet de boira.
Mira, això que diuen de boira, pastura i aigua segura, és real o ja és un d'aquests refranys que amb els temps i en el canvi climàtic perden una mica de... És que el meu perdiu de molt en això.
No, segueix vigent, eh?
Segueix vigent.
Sí, sí, a coses que no canvien. I també aquí veiem tels de nivells mitjos i alts. Ja t'he dit que avui és el darrer dia on tenen temperatures més o manco així agradables i no hi ha risc de precipitacions.
Avui no.
A partir de demà ja comencen els canvis.
I de, ara m'ho anem fins a Formentera, aquí la cosa està com a més tranquil·la, no a boira, com a mínim, no?
Sí, aquí el cel està més estirat, la mà també està molt tranquil·la. En el port de la Sabina, aquí a Formentera, ja vol dir que unes estampes que aniran canviant, perquè serà Formentera on se tancarà el centre de baixes pressions que hem comentat abans i d'on arrencaran les precipitacions que aniran progressant de les pitiuses cap a Mallorca i Menorca.
Queden nosaltres uns minuts, perquè ja que mos has donat la pitjor notícia del dia, que és que plourà per les festes, home, això ja ho sabíem, però bé, anau ben preparats, per aigua.
Per aigua en mà.
Exactament, no hi ha d'altre, i sobretot ganes de gaudir la festa. Però anem a repassar aquesta festa, ja que el cel no ens acompanya, el manco, les ganes de festa, sí. Parlem d'unes festes de Sant Antoni, ja ho hem avançat, passades per aigua, però, mentrestant, ja tot està enllestit. Tot a punt per celebrar-les.
Sant Antoni, gloriós, gloriós, la diana no anomenat.
Veiem en imatges aquest dimoni gros de Manacor i veiem que també no s'ambient a respirar ara mateix a altres municipis, ja poden dir que escalfen motors, Marta. Per exemple, a sa Pobla, que fa dies que ja també es respira aquesta flaire, aquesta loreta a Sant Antoni i a Espinagades, per això que també avui en parlarem. Allà ja enllesteixen tot el muntatge per al piro musical de divendres, un piro musical que podreu seguir en directe a través d'IV3 Televisió i que narraran a Magdalena Serra i el nostre company Joan Ferrés des de la plaça de l'Ajuntament. Un espectacle visual que, si no podeu ser fins a sa Pobla, si no podeu ser allà en directe, no vos ho podeu perdre a través, com deien, de la televisió pública. Així que els veïnats d'allà segur que ho viuran en directe, però per aventura és una altra manera de viure-ho. Mireu allò que diuen els veïnats de sa Pobla, que ja, com deien, encalenteixen motors.
Cada any són de per aquí i cada any s'hi ha puesto perquè darrerament, darrer any, és un desastre.
L'espiro musical és el símbol per jo de la víspera de Sant Antoni, juntament amb els dimonis i els caparrots.
Un sentiment i anar a primera hora.
a primera hora a veure-ho.
Esperem no perdre'ns-ho, perquè és espectacular, és una obra d'art. Us ho recomano a tothom.
Més cosetes perquè Sant Antoni és cultura, és tradició, és gastronomia, però també exposicions.
Sí, Marta, són moltes les propostes culturals que envolten aquesta celebració. A Sa Pobla acaba d'obrir-se una exposició que compta amb una obra col·lectiva feta per gent del poble, del municipi, una obra feta a partir, atenció, de restes de
fogarons. Impressionant.
Sí, sí, o sigui que paga la pena passar per veure el resultat d'aquestes obres que, com dèiem, ara els veiem en pantalla, algunes són increïbles i que s'han fet, com dèiem, amb restes de fogarons.
Mira, duen el foc a l'essència d'aquestes obres. Això, per no perdre-se-les ni molt manco, però, com vos venim dient, la radiotelevisió pública torna a posar tota la carn damunt la graella i durant aquests dos dies intensos de celebracions i bé, transmetrà 12 hores de programació, així que anem per parts perquè puguin anotar oients i espectadors el que ens espera.
Exacte. Encetaran la cobertura dia 16, que és demà, aquí, al dia, en aquest programa, retransmetrem el primer ball dels dimonis d'Artà i també el primer ball dels dimonis de Sant Llorenç. Seguidament a l'Arenam, els nostres companys agafaran el relleu, el testimoni, i oferiran el ball dels cossiers del Gaida i també faran connexions en Sa Pobla, en Cat de Pere, en Sant Llorenç i en Manacor. A les dues, l'informatiu migdia es farà des de Manacor, donant cobertura a les sortides dels dimonis poblers i també manacorins.
El magazín 5 dies, ja parlem d'hora baixa, continuarà amb la finestra oberta a tots els municipis on hi hagi tot aquest ambient santantonià i per continuar l'informatiu vespre es traslladarà també a Sa Pobla, des d'on repassarem tot el que haurà donat de si aquesta revetlla de Sant Antoni, però això no acaba aquí, Joana.
No, podríem dir que no, perquè el vespre i vespre oferirà, com cada any, la retransmissió de l'espectacle piromusical, que ho avançàvem abans. Per cert, que a les 8 del vespre el correfoc de Muro es podrà seguir també per streaming o a través d'streaming i a través de les plataformes digitals d'IV3 i ja el dia de Sant Antoni el desplegament s'enfocarà durant el dematí en la processó dels Tres Tocs de Ciutadella i a partir de les 3 del capvespre en les beneïdes, si no plou, ja ho han dit abans, de Muro i també en l'esperada i vibrant pujada al Pi de Sant Antoni de Pollença a partir de les 6 de l'hora baixa.
La ràdio, molt Sant Antoni era també dia 16, el programa Tento, les farades d'Artà, Sa Pobla i Manacor, mentre que Xiu Xiu serà enmig del Truí Poble i no se perdrà tant poc detall. I dissabte, dia 17, la Gran Vida connectarà amb Menorca i Clari Mamí narrarà la processó dels Tres Tocs. Així que, per favor, seguiu-nos a través de la ràdio, a través de la televisió i visca Sant Antoni. Uns consells i seguim.
Sant Antoni, no és vengut.
Al dia. IV3 Ràdio és diversitat.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IV3, mitjà oficial de Palma 2031.
IB3, amb la cultura.
El dia, amb Marta Grau.
I 48 minuts. Un dia més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal de referència, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinàries, veterinaris més conegut com a Catman.
Des d'aquí agradesquen els companys de realització, ara que sonava Batman, que m'haurà fet un plano com a molt dels anys 70.
És que ha estat tot com molt tens, perquè un atac de tossina per sempre part, després d'aquest zoom, la música...
Clar, com un homenatge a Valeri Lazarov, jo no sabia exactament què passava, però tot això per als espectadors de televisió. Els oients de ràdio només m'han escoltat parlar i comentar que avui volen parlar d'un tema que molt de curadors i cans de moixos s'han plantejat, la conveniència o no de sanar els nostres animals de companyia. Manu Ruiz, molt bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu?
Clar, com a veterinari, quina opinió tens sobre aquesta situació de cans i moixos? Perquè, clar, una cosa és sanar per salut, que hagi un tumor o que tinguin qualsevol tipus de problema, i una altra cosa és sanar per fer un control de la població, que això ja és un altre tema totalment diferent.
Bueno, els controls de població s'ha de fer, sobretot amb moixos, no? Si estan en el carrer, aquí jo crec que més o manco tots estem d'acord en que s'ha de fer un bon control de poblacional, no? Parlant de moixos, el tema de la castració, la veritat és que de vegades conviure amb una moixa o amb un moix que no estan sanats planteja problemes, no? Perquè la moixa, bueno, pues voldrà sortir. A més, les moixes comencen a tenir cel més o menys cap al febrer, cap al març, no? Quan els dies s'allarguen. Això està preparat per tenir els petits els mesos d'estiu, de primavera, no? I que no faci fred. I acaben més o menys el l'octubre, novembre, una cosa així. Això també està modificat per una qüestió de lumínica de les cases i pot ser que estiguin en cel tot l'any i estan en cel més o manco un pic en el mes, o sigui que pot ser un problema. I bueno, és una forma de mitigar, si vols, o de disminuir l'estrès que provoca estar en cel i no poder sortir al carrer. I els moixos, el problema que tenen no és que estiguin en cel, perquè, com jo sempre dic, una mica mig en sèrio, mig en broma, els mascles sempre estan en cel, però... tots, a més. Però... marquen. I, clar, la forma de fer pipí dels moixos és una mica especial, perquè fan una mena de, com d'esprai, no és un... No és un xorrito, fan com un esprai. I clar, si fan pipí, solo de pipí de moix és bastant intens.
De fet, jo crec que no s'arriba a llevar mai. O ja me diràs quin tipus de producte se pot utilitzar, perquè costa moltíssim.
Sí, sobretot quan fan en xofars o alguna cosa així, això, bueno, se queda allà. I la veritat...
Se li estan llevant les ganes de tenir un moix. No, ara s'imaginaves moix per al sofà fent esprai de pixo.
Que no, perquè si el sanes, això no, se
exacte,
fa, no passa i... I en principi super, super recomanat, sobretot per poder conviure tots junts, no? En el cas dels cans és una mica diferent perquè, bueno, de fet, de l'any 2019, crec, va sortir un article de revisió bibliogràfica i van donar unes pautes segons les races de cans. Cans que estava recomanat fer la castració abans de 6 mesos, després dels 2 anys, i fins i tot hi ha races que en principi està recomanat que no se faci mai. Si no vaig errat, i potser m'estic equivocant, és Doberman mascle que te recoman no sanar-lo mai, no? Per no tenir problemes de salut relacionades amb la castració, i ara diria, però m'ho inventaré també perquè ara no sé quina, el Doberman crec que sí, i crec que és, bueno, i una femella que ara no me'n recordo de la raça.
No, també hi ha estudis fets en Rottweilers, que allò que han descobert és que Rottweilers, quan ja arriben a grans, aquells que han mantingut ses gònades a lloc més temps, mostraven manco fragilitat a la seva edat avançada, és a dir, que ja hi ha estudis al voltant
sí,
que parlen precisament d'això.
Efectivament.
Que en el cas dels moixos, tu dius, per evitar tot el tema de... de comportament,
sí,
i que puguin conviure d'una manera amable amb humans, que al cap i a la fi és el que també necessiten molt de moixos, perquè moixos salvatges tampoc n'hi ha tants, sí que seria recomanat a les totes, però en el cas dels cans sí que mos haurien de pensar una
ho
mica...
Ho hem de mirar, sí, si perquè jo, per exemple, en el Golden no se recomana fer-ho abans de l'any, diguéssim, ni mascles ni femelles, perquè pot donar problemes articulars, no? En el cas de Rottweiler, crec que és, en principi podria predisposar a tenir, si no vaig errat tampoc, tumors de melsa. És a dir, hi ha coses que se poden modificar en la sanació massa temprana, per dir-ho d'una manera. Sí que és veritat que si fas una sanació abans del primer cel, en el cas de les femelles, evites quasi un 100% els tumors de mama, o sigui que també hem de valorar totes aquestes qüestions. O sigui, que jo el que faig és mirar, o el que recomano és mirar la llista, evidentment, si la gent vol sanar per la raó que sigui, perquè ataquen, no? Les femelles que estan en cel poden atacar el llit o el sofà si pugen, o el que sigui, o estrispol, tal, pues, bé, però seguint les recomanacions de la gent que fa els articles, que per això els fan, i sobretot, a mi m'agrada dir també que si una femella, jo que sé, té 6 anys, 7 anys, abans de que tinguin problemes reproductius o que tinguin problemes de, bueno, de tumor de mama o que tinguin problemes d'infecció de matriu o qualsevol cosa, és a dir, una vegada acabada l'edat reproductiva normal d'una cusa, si tenim superclar que no volen tenir cadells d'ells o el que d'elles en aquest cas, pues en aquest cas afavorir la sanació. I en el cas dels mascles una mica igual, no? És a dir, a partir dels 6 anys, 7 anys, podem començar a tenir problemes de pròstata, no? I bueno, pues, jo, la meva recomanació normalment és... Bueno,
6, sí. 7 anys, eh?
Sí, normalment,
o sigui, recomanació,
sí,
sanar-los en els mascles cans, 6, 7 anys.
Dependeix un pot de la raça, també. Pot ser una raça petita, podem allargar això fins als 10 anys, una cosa així, però
finalment Rottweiler, fer-ho,
una cosa així, pues, sí.
Finalment fer-ho, sí, per evitar problemes en un futur.
Sí, perquè no és igual sanar una femella que està sana, que està bé, que una femella que ja té una infecció de matriu, que està malalta, que se n'estàgia més riesgosa.
Que s'ha de sotmetre a una altra operació, sí, pot patir després... De totes maneres, jo tinc la sensació que entre veterinaris hi ha com a tendències.
Clar.
Ah, que sí?
Clar.
Depenent de qui demanes, te pot donar la seva opinió respecte de sanar-los o no. Sobretot en els darrers anys, no?, que se fa com una medicina animal més respectuosa.
Perquè, com ho ha dit en Xisco, s'ha estudiat més.
Clar,
i clar,
se sap més al respecte.
Dependeix una mica, de, pues, sobretot de la raça. Jo crec que ho hem de mirar individualment. No és una recomanació general, és a dir, hem de sanar tots. No, bueno, ho miram. Sigui quin sigui, pues, sigui qui sigui, la seva estil de vida, jo que sé tal, pues, feim la recomanació o no.
Clar, som en conversa amb Manu Catman, el nostre manescal de referència. Fa una estona que parlàvem de sanar o no sanar animals, castrar-los o no castrar-los, i s'ha repetit molt una paraula, zel, que en català recordem que abans ho dic per si pot surt a qualque mots encreuats, zel és allò que en castellà és estelo, però que en català abans i hem d'aprendre a escriure, perquè què és? Hi veig a ràdio, hi veig a televisió, servei públic. Parlàvem precisament d'aquesta sanació, d'aquesta castració. Clar, tu parlaves que influeixen factors com sa raça, sa grandària, també l'estil de vida, perquè de vegades tenim tendència a sanar, també si tenim un ca o un moix que viu a lloure a una casa on no hi hagi una habitabilitat extrema i no tinguem sofàs o no tinguem res que pugui fer malbé, potser poden deixar l'animal que segueixi en el curs de la seva vida sense haver d'intervenir.
Però farà la marcació igual, de la paret o ja on sigui, o sigui, la farà igual. El moix mascle el farà, perquè forma part de la seva naturalesa, diguéssim.
I llavors hauria de demanar si hi ha riscos postquirúrgics, perquè clar, això és una intervenció, i hem de tenir cura del nostre animal, un pic l'home operat haurà d'haver un període de carència, m'imagino, que l'han de vigilar especialment.
Mira, en els mascles no, perquè no... O sigui, sí, però no és tan important perquè no han d'obrir l'abdomen, vull dir, ho fas per de fora, diguéssim, i normalment és una ferida superpetita de 2-3 centímetres, bueno, dependeix un pot d'estamany, no? Però... Sí. Però normalment és molt petit, s'adonen punts intradèrmics perquè no hagi de dur escollar aquest horrorós, i normalment va molt bé. I les femelles sí que és veritat que els primers dies, pues, demanam una mica de contenció, no? Que si són cans, sobretot si són petits, pues, que estiguin una mica tranquils, no? Els primers dies, perquè sí que han de fer punts en el muscle, diguéssim.
Acabem amb una notícia i una adopció.
T'anava a dir, me queden 2 minuts i mig per 2 temes. Fa un mes, un cap va arribar a Eivissa dins una barca amb migrants, tal com regula el protocol sanitari. L'animal ha estat traslladat a Mallorca i es troba en aïllament, en quarantena. Si està sa i no té cap malaltia, els veterinaris hauran de decidir què en fan, adopció o centre especialitzat. Natura Park demana un protocol europeu d'actuació, que imagino que és allò que també demanau molt de veterinaris, no, Manu? Perquè, clar, la crisi migratòria és evident, també molta de gent opta per viatjar o migrar o intentar fugir de la seva realitat amb els seus animals, i aquests animals hem de tenir un control.
Sí, no sé d'on ve aquest cap, perquè no he llegit la notícia, però els darrers dos o tres casos de ràbia a Espanya justament han vingut d'Àfrica.
Clar, i per això s'ha de sotmetre...
De gent que estava allà de vacances i van trobar un cadell i van dir, ai, mira, me lo llevo.
Clar.
I per això el control veterinari, en tot cas, que tingui un bon futur respecte a l'adopció, després de fer aquest llarg viatge. Sempre volen cercar famílies en aquests camps, i en aquest cas, moixos que tenim cada dia, Xisco.
I com cada setmana volen que adopteu un moixet de la canera de Sonreus, i avui volem presentar-vos en Salem, que és un moix mascle de 3 anyets, més o manco. És un moix de carrer, Rodamont, que va arribar fa un mes a la canera, mos indiquen. És afectuós i té molt bon comportament, i moltes ganes de trobar una família, perquè li agrada molt el contacte amb els seus curadors. Per tant, si necessitau una mica de caliu de llar, i algú que vos vengui a rebre tot punt entreu passaporta, en Salem és el vostre moix. Com sempre, vos recordam, només vos heu de posar en contacte amb la canera de Sonreus, i ells vos donaran totes les tresques necessàries perquè pugueu adoptar aquest moixet, que ara jo crec que on a Marta o en Manu se l'han d'endur
a
seva.
Sí, a més és que m'encanta
perquè
el nom.
Perquè el contacte visual que heu establert en les imatges que hem mostrat...
Sí, m'ha fascinat.
Amb aquest moixet...
És super, super, super...
La veritat és que sí, és molt mono, sí.
I a més, hem de dir que en al·lusió al seu nom, Salem és negre i un poc vampíric, un poc bruix, per aquesta raó que és aquest nom. Si el voleu adoptar, ja sabeu, us podeu adreçar al nostre programa o directament amb Sonreus. Manu Ruiz, que tinguis un molt bon cap de setmana.
I vosaltres també. Cap de setmana de Sant Antoni, tu.
Exactament, i passar per aigua.
Exacte,
també.
Sí.
I bueno, que tenim esmenescal.
Però de xuga torrada, que això és...
I això sí.
I ja que tenim esmenescal, molt bones beneïdes a tothom.
Exactament, molt bona punt. Xisco Nadal, notícies, tercera hora de programa, tot d'una.